minuts, gairebé 10, que passen de les 12. Hola, Joan Trias.
Hola, de la Guard.
Mal bon dia altra vegada. Vinga, sí, com ha estat aquest aplaudiment?
No, no, està
solitari.
Una mica descoordinat. No?
Mira, com que estem així una mica solitaris, que ens acompanyi que estarà també el Jaume Borja. Jaume.
Què tal, bon dia.
Què tal, com estàs?
Súper.
Com ha anat el cap de setmana?
Ai.
Ai, molt bé, Mac. No ha sigut molt llarg, però m'ha condit molt.
Èpic?
No, 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 que va a casa. Jo sóc un viejo, ben. Jo, los fins de setmana, estic a casa.
Manta i pel·lícula, eh?
Jo també.
Sí.
Però sabeu que tinc aquesta sensació que comentava el Jaume? Ahir la nit ho vaig pensar. Dic, mira, ha estat un cap de setmana que m'ha anat bé.
O sigui, que bé.
Jo crec que he fet cura de son.
Energia, eh?
Tot i que va haver-hi... Bueno, és igual. Però he fet cura de son.
Ja anava a dir, a mi no em consta.
Destellos.
Les xarxes socials no diuen el mateix sobre la teva cura de son.
Sí, perquè...
He vist molta activitat a stories.
No, però de dia... O sigui, no? La festa de les Mercès...
A quina hora vas anar a dormir dissabte?
Ai.
Dissabte? Dissabte, pues mira, hauria de ser les 11 de la nit.
Està molt bé per ser dissabte.
Està bé o no?
D'hora, això, eh?
Sí, sí.
I no, tu, home, Joan, tu fas cara de son, no?
Jo no, jo caps de setmana, quarts de dues, mínim.
Jo ja no.
I després, durant la setmana, com ho feu? Perquè deu ser un canvi. Jo li podíem preguntar al doctor Juan Márquez. Bueno, dit això, Jaume Borja... Per què? Digue'm el motiu per al qual estàs aquí. Perquè jo crec que aquesta setmana és molt important pels nostres oients de Ràdio Cel, perquè hem obert aquesta marató solidària també, perquè, de fet, no ho hem explicat, però aquest dijous serà un dia molt especial al programa.
Sí, sí.
Sencer, al matí a Ràdio Cel i el Sense Distància.
Jo no el perdria.
El dediquem a la gent gran. Serà un programa dedicat a la gent gran, Jaume Borja.
A la gent que més se ho mereix.
Sí.
100%, que la gent ho pot veure també a través de xarxes, perquè hi ha un vídeo xulíssim protagonitzat per aquesta dona, Mercè Raga i Pau Massip, que ells ja...
Embolico bé o no?
Sí, molt.
És així?
Molt. En molta precisió. Fas orfebreria, tu, en lloc d'embolicar regals. És molt, molt interessant veure aquest vídeo, @radioestel, i fan apologia d'una cosa tan preciosa com portar regals per a la gent gran.
Exacte.
Tothom fes apologia d'aquestes coses, per l'amor de Déu. Eh?
Sempre.
Bueno, llavors,
doncs això, que aquest any a Ràdio Estel...
I què hem de fer? Sí,
aquest any a Ràdio Estel, us proposa a tots els oients provocar un somriure a la gent gran que viu la soledat no desitjada, que tant han parlat en aquesta emissora, i ho podeu fer amb regals de Nadal especials per a ells. Teniu fins al dia 20 de desembre, quan aquests dies són els que podeu portar el vostre obsequi, de 9 del matí a 2 de la tarda.
Això és important, que no ho havíem dit.
Per favor,
de 9 a 2, eh?
Sí, ja sabeu on estem, però us ho recordem, al carrer Comtes de Belllloc, número 6769 de Barcelona. És on està Ràdio Estel, on heu de portar aquests regals. Poden ser guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se us acudisca.
El que vulgueu, per la gent gran. O sigui, el destí és gent gran.
Saps què passa? Que moltes vegades, quan pensem en Nadal, pensem, i està molt bé, pensat així, amb el somriure màgic d'un infant, que és ideal.
Som uns falsos, dis-ho.
Però escolta'm, i el somriure màgic d'una persona gran?
Bravo.
Que ens n'oblidem sempre.
Bravo, Joan.
Doncs estaria molt bé recordar-ho també en dates senyalades com aquesta.
I mira, fixa't que si feu cas al Jaume, que no podeu adreçar-vos aquesta setmana, no patiu, perquè podeu fer un bisum també, al 01608. 01608, bueno, és una manera també per col·laborar en aquesta marató solidària per la gent gran. 01608, aquest regal, aquest
és present. Superfàcil, el número.
Això és molt fàcil, agafes el mòbil i pam, un present per la gent gran. Hem de dir que això no ho fem sols, Ràdio Cel, ho fem gràcies a la col·laboració d'amics de la gent gran i el suport de la Generalitat de Catalunya.
Logo verd de tothom.
Ara.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Un minut i serà un quart d'una, un cop més, i després de publicar el seu darrer disc, Celtics, sí, torna per dates nadalenques a Barcelona, un dels sons cèltics, ja estem escoltant de fons, més prolífers, més prolífics de casa nostra, és el so de Carlos Núñez. I és que Nadal es pot celebrar de moltes maneres, també amb una música referent a Galícia, la Bretanya francesa, Irlanda o bé Escòcia, països, podríem dir, Joan Trias, agermanats.
Absolutament agermanats, i jo crec que amb aquest treball Carlos Núñez ho destaca profundament.
Clar, perquè aquests sons tan característics als que el compositor i músic gallec sempre ha fet referència. I per parlar-nos d'aquest darrer treball i dels dos concerts, alerta, que oferirà Carlos Núñez a Barcelona, al Palau de la Música, el dia 29 i el 30 de desembre, de la mà de Banco Mediolanum, 26a edició del Festival Mileni, ja tenim aquí a l'estudi el que, sens dubte, és el representant, Joan, podríem dir, d'aquest món cèltic més reconegut a nivell internacional, també nacional, òbviament, com és Carlos Núñez. Què tal, Carlos?
Hola, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Nada, nada. Aprendiendo todos los días un poquito.
Sí, todos los días. Continúas aprendiendo aún más.
La música, somos todos un equipo. Y vosotros, los periodistas, los que hacéis la radio, pues sois también parte del equipo. Sois como parte del grupo. Porque al final estas cosas de la comunicación es una magia. Y yo te voy a decir una cosa, yo aprendo muchísimo de las entrevistas, de aquí voy a salir aprendiendo muchísimo, porque nos vais a dar además seguramente algunas pistas de cuáles son las músicas que debemos de tocar en el Palau de la Música.
Bueno,
me vais a ayudar a hacer la fórmula mágica, a hacer el programa.
Mira, y aquí que tenemos una fórmula estel, que la cocina María Sierra Rodríguez.
Ara.
Cap del departament musical, que jo crec que ella te puede...
Yo creo que sí.
Sí o no, Carlos.
Además, es que María Serra es una absoluta, como decimos...
¿Cómo lo decimos?
Es una meiga, una brujita, pero de las brujas guapas, además.
Sí.
¿Eh? O sea, como diría en Asturias, una xana, una meiga. Es un personaje mágico, María. Y sí, sí, yo creo que es súper importante.
Yo creo que ella te puede ayudar mucho también.
Sí. Y además, quiero deciros que estoy encantado porque cuando saqué el primer disco, que fue hace casi 30 años, bueno, hace 28 años, lo presenté aquí en Radio Estel con María, y lo que me encanta es ver cómo hemos ido aprendiendo en el camino, cómo cada día que pasa, vamos, yo creo que vamos haciendo la música, la radio, todo mejor y mejor.
Pero un momento, Carlos, entonces, el primer disco, ¿viniste aquí a Radio Estel?
Sí, sí.
¿Nos lo presentaste?
Yo tenía 24 años.
¿24 años?
Sí.
Madre mía, y lo que ha llovido ahora, Carlos, durante tantos de estos 30 años. Bueno, nosotros es que justo este año celebramos los 30 años, o sea, que nacimos contigo.
Caramba, caramba.
O sea, imagínate, oye, estamos unidos.
Qué historia más bonita. Sí, sí, pues fíjate.
¿Cómo recuerdas ese día?
Bueno, pues fíjate, tengo la sensación de que sí, todo pasa muy rápido, las cosas van cambiando, las tecnologías, como nuestro compañero...
Como Jaume, ¿no?
Como Jaume, que está aquí con el teléfono retransmitiendo en directo. Las tecnologías van cambiando, pero en el fondo los sentimientos son los mismos, los fluidos, la magia es la misma, y la música tampoco ha cambiado tanto. Sí, cambian las tecnologías, pero el fondo es el mismo.
Explícanos un poco qué pasará este 29 y este 30, ¿no? De diciembre, tú decías, en el Palau de la Música, me tenéis que ayudar este 29, ¿no? ¿Cómo te podemos ayudar? De alguna manera, para lo que pasará, ¿no?, en el Palau.
Fíjate, este 29 vamos a celebrar un concierto nuevo en el Palau. Normalmente nuestro concierto tradicional de fin de año es el 30, es como una fiesta de la música celta en el Palau. Pero el 29 nos hemos prometido el año pasado, en una locura, con todo el público allí bailando en el escenario, dijimos, venga, vamos a hacer dos conciertos en este 2024. Vamos a hacer el tradicional concierto de fin de año y vamos a hacer un concierto de villancicos. Claro, parece muy fácil, pero es muy difícil, porque ¿cómo los haces atractivos? ¿Cómo haces cosas nuevas? ¿Cómo haces que la gente que cree que ya se lo sabe todos, los ha cantado,
que lo ha escuchado todo,
que
¿no?,
está aburrida, de pronto que pasen cosas nuevas? Oye, ha sido súper interesante este año, hemos estado aprendiendo muchísimo. Sí. Y, por ejemplo, una cosa que yo no sabía, los villancicos, los nuestros, las nadalas, como se le llaman aquí,
sí,
en Cataluña, son la reelaboración de la reelaboración de la reelaboración de las antiguas danzas para celebrar el solsticio de invierno. Y en el fondo, pues son, pues igual que eran las croquetas allí, que llegaron de Versalles hasta nosotros, la reelaboración de la reelaboración de la reelaboración, ¿no? Y me parece muy bonito,
sí,
que lo seguimos actualizando. Entonces yo creo que la gente en el Palau de la Música este 29 de diciembre va a escuchar los villancicos, las nadalas, como nunca los han escuchado, con esos, los instrumentos celtas, con los músicos de aquí, de Cataluña, también el sac de Llemex.
¿Quién te acompañará? Sí, Carlos, bueno, ¿con quién estarás?
Vamos a tener un grupo de 10 niños de 8 años, 10 años, tocando los sacs de Llemex, que son una maravilla. Eso no existe ni en Escocia ni en Irlanda. Una banda de niños tan jovencitos que los sacs de Llemex, preparándose en nadalas catalanas. Tenemos, por supuesto, a John Pilatsky, que el otro día estaba en Estados Unidos, allí. Estamos conectados, además, por redes sociales, ahí conectados, aprendiéndose las nadalas, que si hacemos el Noi de la Mare, que si hacemos el otro, este desconocido, estos históricos. Pero yo creo que va a tener tanto éxito la experiencia,
sí,
que siento que ya en otros lugares ya quieren
que tenga que lugar allí, ¿no?
Ese concierto que vamos, claro, a hacer en Palau. Sí.
Claro, claro. ¿Cómo han sido estos ensayos? Porque ahora tú decías, ¿no? O sea, os estabais comunicando por redes, ¿no? ¿Cómo han sido estos ensayos?
Fíjate, es muy interesante porque, claro, siempre hay una investigación. Teníamos un poco la sensación de, caramba, los villancicos ingleses o los parecen villancicos para niños ricos, ¿no? Son como villancicos así que inspiran moqueta, villancicos bien, bien construidos desde el piano, desde instrumentos ya. En cambio, los villancicos que se cantan por toda España, por ejemplo, pues parecerían más populares, más de zambomba, almirez, estos instrumentos, ¿no? Pero de verdad, tienen tanta magia, porque es que son melodías que, sí, efectivamente,
Son magia, totalmente.
Y que son muy antiguas.
Sí.
Entonces, yo creo que la gente se va a sorprender, incluso de esto, decir, pero en serio, estos son los villancicos que conocíamos, y va a ser una locura absoluta.
Yo te quería hacer dos preguntas, Carlos. La primera, y viene a raíz un poco de lo que nos comentabas antes, ¿no? Mucha gente seguro que pensará, los que no somos entendidos en la materia, como por ejemplo yo, ¿no? Pensará, Navidad y música celta, qué mezcla más rara, ¿no? Y seguramente tiene mucho más que ver de lo que pensamos.
Fíjate, claro, esas cuestiones del calendario, ¿no? Los que vivimos en Europa, pues seguimos ese calendario, pues llamémosle romano, cristiano, como queramos, ¿no? Somos, digamos, herederos de ese calendario. Y ese calendario, en el fondo, pues también fue una negociación, ¿no? Entre los nuevos calendarios, pues que se interesaban por razones organizativas, ¿no? Pero una negociación también con los eventos naturales. Y es que efectivamente la Navidad coincide con ese solsticio de invierno. Desde hace miles y miles de años, esos momentos claves durante el año, el solsticio de verano, el de invierno, los equinoccios, eran momentos muy importantes, de acontecimientos astrales muy importantes. Nosotros vivimos ya las ciudades, no vemos ni la luna. Pero es que seguramente cuando estás en la música, y la música celta, hasta te fijas. Hoy tenemos concierto. A ver cómo está la luna. Ah, fíjate.
¿Tú te fijas? Sí.
Está creciente. No llega a estar luna llena del todo. Perfecto. Va a estar la energía. Oye, ¿a las chicas nos afecta la luna, a los ritmos?
Sí, es verdad. Sí, sí.
Pues igual al estado de ánimo.
Uh-huh. Y la segunda es, Mercè, ahora te lo decía, ¿no? ¿Quién te acompañará en este concierto? No sé si te acompañará alguien importante para ti, como es María Sánchez.
Sí, María Sánchez se está convirtiendo en una auténtica diva de nuestra música. La conocimos hace muy pocos años, hace nada, un par de años, en Rubí. María Sánchez,
mira,
es de Rubí, una violinista clásica, uh-huh, virtuosa.
¿Joan también es de Rubí?
¿En serio?
Mira.
Pues oye, ¿qué pasa con Rubí? ¿Qué energía? ¿Qué maravilla?
¿Verdad? Y que sí.
Pues, sí. O sea, María, y siempre nos gusta además invitar a gente donde vamos tocando, invitar a gente del lugar. Pues María fue accidentalmente. Y es una violinista clásica maravillosa y canta, que es una maravilla. Canta muy bonito, María. Además, pues tiene, bueno, por su generación, ella tiene 22 años, tiene toda una cultura seguramente muy anglosajona en la manera de cantar, pero eso nos interesa porque ya no es esa manera de cantar más operística, más a lo mejor del pop español de los 80, o de los, ¿no? Sino que nos aporta algo muy, muy celta, en el fondo, a esta manera de cantar. Y oye, María está haciendo la gira mundial con nosotros, ¿eh? Este año hemos estado en muchos países.
¿Por dónde habéis estado, Carlos? Porque ahora que llega fin de año, ¿no? Y supongo que tú pararás, o sea, irás a casa por Navidad, entiendo.
Sí, lo hemos organizado organizado. El concierto de Navidad lo celebramos en Vigo.
Perfecto.
Así que perfecto. En Vigo celebramos.
¿Cuál es el balance que haces de este 2024, ¿no? Porque no has parado. O sea, Carlos Núñez, de verdad, yo no sé, Joan...
Mai para, ¿no?
Y es todo este bagaje, ¿no? Y que tú dices, es que yo aprendo de todo, ¿no? Y me imagino, ¿no? ¿Cuál es el bagaje que te llevas de este año?
Pues fíjate, ha sido casi un año... esta gira ha sido una experiencia, como se dice por ahí, una experiencia iniciática. ¿Por qué? Porque ya la vida no será igual después de este viaje. Algo ha cambiado. Eso, un año, le hemos llamado a esta gira La Travesía. El nuevo disco se llamó Celtic Sea, el mar celta, que es el mar que llegaba ya de la Edad Media, desde Irlanda hasta las costas de España, las costas del norte, y que nos conectaba ya desde hace miles y miles de años con una cultura celta común y todo esto. Que además, pues como decía Jordi Savall, esa cultura llegaba hasta Cataluña. Cataluña, me decía, la música catalana también tiene sonoridades célticas. Bien, este año hemos tocado en la Catedral de Dublín, en el National Concert Hall de Glasgow. Hemos estado allí en Normandía, conectándonos con el Palacio de Versalles, con las músicas de Versalles, que vamos a llevar también al Palau de la Música aquí en Barcelona. Hemos estado en Estados Unidos de gira. Y la gira por Estados Unidos ha sido muy interesante, porque he visto a los norteamericanos muy cambiados. No estábamos desde antes de la pandemia y no son los mismos. Oye, han cambiado. Están como de vuelta de la inteligencia artificial, de vuelta del propio sueño americano. Los he visto como... Quieren ser nosotros.
Mira... Pues,
quieren ser.
Siempre que intentamos nosotros, como en muchas cosas, porque hoy por la mañana estábamos hablando de economía y justo decíamos que íbamos como a remolque, ¿no? Toda la economía de Estados Unidos. Qué bien que digas esto, ¿no?
Ya.
Que por primera vez igual son ellos, ¿no? Los que.
Yo creo que nos siguen. Yo creo que tienes toda la razón. Vamos a remolque en el sentido de que, claro, el capitalismo, pues lo han inventado ellos. Quiero decir, nosotros ahí somos unos bebés.
Sí.
Yo creo que nosotros, en nuestra cultura, pues el dinero pues está ahí, convivimos con él. Pero no creo que sea la prioridad número uno al final en la vida de la gente aquí. Entonces yo creo que eso ellos lo notan. Entonces los americanos se acercan a ti y te dicen, quiero amigos de verdad, quiero amor de verdad, quiero música de verdad tocada por músicos de verdad, no quiero ser un número. Y entonces... oye, ¿te sientes bien?
Te sientes bien, dice,
oye,
Carlos, claro.
No lo estamos haciendo tan mal.
Mira, fíjate que ahora tú hablabas de ¿no? estas raíces, Jordi Savall, ¿no? Que te decía, ¿no? La música catalana, ¿no? Yo creo que Joan tiene una pregunta a hacerte relacionado con la música catalana, pero antes, fíjate tu guía, faltan 3 minuts per dos quarts d'una, passar el temps volant amb Carlos Núñez, que recordem estaran el 29 i 30 de desembre al Palau de la Música, que jo no sé si queden entrades ja. En queda alguna, em diuen, a la peixera. Queda alguna entrada.
Oh, va ser maravilloso. Animaros.
Va.
Tanto el de fin de año, la fiesta de fin de año, el 30, como el concierto de los Villancicos el 29, porque os vais a sorprender. Os vais a sorprender. Yo mismo no me lo puedo creer. O sea, lo que estamos viviendo, de pronto que los villancicos, como dirían en Madrid, oye, esto mola. Bueno, pues sí, molan. Porque tienen mucha enjundia y oye, suenan súper modernos, te lo aseguro.
No, però això ho haurem de comprovar. 29, ja sabeu, el Palau de la Música, i el 30 de desembre, Carlos Núñez, que ens presenta doncs, el seu darrer disc. Però déjame preguntarte esto. Luego Joan tiene una pregunta que hacerte relacionada con la música catalana, però per a ti, la música celta, Carlos Núñez, diríamos, ¿no? Joan, esto lo hablábamos en redacción por la mañana, es más que música. O sea, ¿para ti es una manera de vivir, de filosofía de vida? ¿Qué?
Seguramente. Tú piensa una cosa. Todo ese mundo celta, en el fondo, siempre es about connections. Todos son conexiones. Todo es Celtic Connections, el Celtic Connections de Glasgow, Festival Interceltique de Lorient, las hermandades. Todo es la conexión. Esto, los arqueólogos creen que viene de, precisamente, el hecho de esas navegaciones, el ser una cultura que ha estado ahí haciendo el esfuerzo de conectar entre países que hablaban lenguas diferentes. Ese mar celta, como me decía Barry Cunliffe, un gran arqueólogo inglés, decía, cada mar ha sido una casa. En el Mediterráneo tú sientes unas cosas. Tú te pones aquí en Cataluña viendo el mar y sientes una cosa. Estás en Irlanda y el Atlántico pues te hace sentir otras cosas. Entonces, cada mar tiene, te inspira un sentimiento, es una casa, es un sistema de intercambio. Y la música celta, yo creo que lo que está pasando ahora mismo es que nos estamos conectando gentes que vienen de la arqueología, gentes que vienen de los lingüistas, los antropólogos, los músicos, la musicología. Y es una cosa que los arqueólogos le llaman la longue durée, ¿no? La larga duración. Pensamos que la gente tiene a veces en el garaje de su casa un coche alemán y al lado del coche alemán tiene, pues, instrumentos para los tomates, para las patatas, que vienen desde la edad del hierro. Y están en nuestro garaje, al lado del coche alemán. Sí. Son tecnologías, pues que viene una desde el neolítico, otra vez y tal, y eso sigue ahí, vivo. La música celta es así. Nos gusta ese viaje en el tiempo, la sensación de que hacemos esto con electrónica, hacemos esto con instrumentos clásicos, con tal, pero podemos permitirnos ese viaje en el tiempo.
Yo creo que no podemos olvidar que Carlos Núñez, aparte de ser músico y compositor, es uno de los grandes estudiosos de la música tradicional que hay en Europa y en el mundo. Y quería preguntarte, ahora lo decía Mercé, por la música tradicional, y nos vamos hacia donde estamos, tierras catalanas. Nos decías antes, no sé si el mundo capitalista también está buscando también esas raíces, resurgiendo de nuevo esa originalidad también en la música, que viene de origen, no de originalidad creativa. Hace poco tiempo pasó un fenómeno con la música catalana y el fenómeno fue este. Ellos son The Tyets, y hicieron música totalmente actual, uniéndola con la sardana catalana. No sé si la música actual también busca sus raíces.
Claro, por supuesto, por supuesto. Pensad una cosa, la música seguramente más que en cualquier otro género, bueno, el cine seguramente, siempre nos estamos mirando de reojo a los países anglosajones. Entonces hay gente que desde pequeñitos, bueno, a todos nos ha pasado, hacemos música delante de un espejo intentando imitar la posturita de la guitarra eléctrica de ese que te gusta, la forma de vestir, la forma de ponerte delante del micrófono, los gestos. Son manierismos. Entonces vivimos obsesionados en seguir esos imaginarios ingleses o americanos. Y los propios ingleses y americanos de vez en cuando también renuevan sus ideas con lo que ellos llaman el folk, ¿no? O las músicas tradicionales. La música celta, pues, es una de esas tradiciones. Entonces, aunque solo sea por pura imitación también de lo que ellos hacen, en algún momento iba a suceder todo esto. Y yo creo que es muy, muy bonito. Lo que está sucediendo ahora es que yo creo que la gente más joven ya no tienen esos complejos de que la música tradicional...
Pues, no complejo ninguno. Con esta música de The Tyets se logró bailar sardanas dentro de las discotecas.
Pues me parece fantástico. Creo que es súper importante. Es súper importante. ¿Tú piensas que...? Yo lo pasé muy mal, de pequeñito se reían de mí por tocar la gaita, se reían. No voy a decir que te hiciesen bullying en el colegio, pero casi. No molaba aquello, ibas a contracorriente. Entonces me alegro mucho de ver a los más jóvenes que tienen ahora un approach con la tradición.
Que antes no se tenías, o sea, que ¿no, Carlos?
Claro, yo creo que a partir de los, sí, años, de los años 80 hubo una especie de necesidad de... somos modernos, modernos, modernos. Bueno, y los más modernos, que eran los anglosajones, de pronto te dicen, hey, que lo más moderno ahora es, lo más in, es beber desde las raíces. Oye, pues en Cataluña, por suerte, esas raíces aún están vivas, aún se tocan instrumentos tradicionales. Se está recuperando el Sat de Gemex, hemos escuchado con estas músicas, ¿cómo se llamaba el grupo?
Els Tiets,
The Tiets.
Sí. Instrumentos tradicionales, es súper importante. Eso te vas a, yo qué sé, a Alemania, ya no existe.
Yeah. Carlos, mira, se nos acaba el tiempo, pero no, fa unas semanas, trías, le preguntaban a Bruce Springsteen, ahora que te decías Bruce Springsteen, o sea, que decías de Estados Unidos, mucha gente cree que Bruce Springsteen la gran mayoría de fans son norteamericanos, pero no es así. O sea, el gran volumen de fans de Bruce Springsteen están en Europa, que aquí vamos avanzados. Pero a todo esto queríamos preguntarte. Él, en una entrevista a Vanity Fair, ¿no?, confesaba que el público catalán, el público de Barcelona, es un público diferente. ¿Para ti también es un público diferente?
Pues fíjate, yo creo que sí. Yo creo que todos hemos visto esas fotos de Bruce Springsteen en Barcelona. Yo creo que Bruce Springsteen tiene una historia de amor con Barcelona. Algo hay ahí. Yo creo que la gente en Barcelona seguramente, desconozco, pero creo que aprecian mucho el hecho de que Bruce Springsteen haga conciertos de 3 horas y hasta 4 horas, si es posible. Yo creo que, en general, reaccionáis bien a esa generosidad, a esa pasión. Eso que se llama la pasión, ¿no?, que a los alemanes o a los ingleses tanto les fascina.
Sí.
Y Bruce Springsteen, que es de sangre caliente, yo creo que aquí se debe de sentir muy bien. Y hablando...
¿Y cómo te sientes tú?
Pues tengo que decir una cosa. A mí ya me dieron el toque en el Palau de la Música de, oye, Carlos, que el concierto ha durado 3 horas. Y el Palau de la Música intenta hacer el esfuerzo, tal. No, pero me encanta, porque lo que sucedió en el Palau, por ejemplo, el año pasado, lo de estar tan calientes, de decir, en el escenario, os prometemos que el año que viene 2 conciertos y uno de Nadalas. ¡Hala! Eso solo pasa aquí.
Oye, que bé, doncs...
Una meravella. Deixa'm dir, Mercè, que els concerts de Carlos Núñez, normalment hi ha seients, hi ha butaques, al Palau de la Música, evidentment, hi ha aquelles famoses butaques, i ningú les usa. És així, Carlos, o no? Se usan muy poco las butacas en tus conciertos.
La gente se levanta.
Todo el mundo está de pie.
Fíjate, me gusta que el concierto sea una experiencia. Entonces, al principio, yo creo que sí se usan. Porque cuando escuchas música como esta... El público cierra los ojos.
Claro,
empieza a viajar, claro. Pero después, vamos cambiando la marcha. Y, bueno, claro, la gente se levanta y el concierto toma otro cariz.
Claro, es que eso no se puede controlar, Carlos. O sea, ¿no? El estado del público, como de repente va fluyendo,
bueno, tú,
a través de las canciones.
Tú me estás mirando como una auténtica druidesa que desde la radio vas sintiendo las cosas, ¿verdad? Pues, ¿verdad que vosotros
total
podéis hasta adivinar lo que el público que nos está escuchando va sintiendo? Tú lo sientes.
Sí.
Pues desde el escenario es lo mismo. Entonces, esa fórmula, la mágica, no está cerrada. Vas moviendo un poco. Yo lo viví una vez que me invitó Julio Iglesias a tocar con él, allí en Londres, en el Albert Hall. Julio Iglesias, el orden del concierto lo fue cambiando, pero al feeling. O sea,
iba
dando
cual,
señas. Bueno, es una manera. A mí me gusta, como decíais, que fluya.
Que fluya todo. Bueno, pues ya sabeu que fluirà tot. Palau de la Música, 29-30 de desembre. Carlos Núñez, amb aquesta 26a edició del Festival Mil·lenni, no us ho podeu perdre, ens deien des de Peixera. Encara queden entrades per donar una gran oportunitat per fluir, Trias.
Si us plau, jo no ho
perdo,
això.
Núñez. Un placer, Carlos. No tenemos que esperar 30 años más para que nos vuelvas a ver. ¿Qué hacemos? Hombre, esto lo tendríamos que apañar,
magia,
¿no? ¿Qué?
Además, qué bonito, ¿no? Mi primer disco se llamó, sí, A Hermandad de las Estrellas y llegué a Radio Estel. Claro. O sea, una radio que está pensando...
Que está pensada en una estrella, claro que sí.
Claro, o sea, son cosas profundas... Bueno, yo creo que hacemos un buen equipo.
Yo creo que también. Bueno, yo creo que Carlos Núñez, María Sierra, yo creo que es de lo que me sona, ¿no?, la fórmula Estel, des de l'inici d'aquesta casa, ¿eh? Des de l'inici d'aquesta casa. Carlos, un placer, de debò, moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula. Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Vinga, va, que arribem ja... Ens acostem a 3:15 del migdia d'aquest dilluns 16 de desembre. Ens anem acostant també al Nadal. Per tant, jo crec que és el moment ideal per tancar aquesta trilogia culinària que ens ha presentat ja fa dues setmanes en Pau Gasco. Què tal, Pau? Com estàs?
Bon dia, molt bé.
Molt bon dia, tot el dia. Espera't, sí, posa't el micro perquè... Ah, sí, perfecte. I avui, un dia més... Què? A veure, Olma Giró, el Trias també. El Trias
no, és que
he olorat. Ja he dit, jo em quedo.
He olorat i he entrat directament.
Què ha passat aquí? Tenim ja una persona en nòmina, el podem dir, sí. I ens encanta.
Sí, sí. És que, de fet, jo crec que podríem anar dient-li adéu a en Pau i dir-li hola.
Hola.
Després no m'estimarà.
Pili Ramiro, com estàs, Pili Vanilli?
De moment bé.
Què?
Escolteu-me, però sabeu qui és aquesta Pili Vanilli? Perquè a mi jo encara no, eh?
Cascó, qui és la Pili Vanilli? A veure, perquè el divendres ja es va parlar molt, de la Pili Vanilli.
Sí?
Ah, sí? Sí, sí, al per final del programa.
No ho he sentit.
Una estrella.
A la Pili, la meva sogra.
La meva sogra.
La meva sogra.
Però te pregunto de què ve lo de Vanilli.
No ho sé, perquè sona bé, la Pili Vanilli.
Ah, vale, o sea, que se l'ha inventado el chico.
No, no s'ho ha inventat, no.
Però són dels... Té alguna cosa a veure amb el grup o no?
No, no.
És perquè quedava bé, no?
Sí.
O sigui, perquè el nom m'enganxava. Se l'està inventant, no? Bueno.
Sí, està inventant.
Escolta'm, a veure, avui no ens inventem res, perquè quina recepta, Pili, ens heu portat? És teva o no?
No. Ah. Aquesta recepta és de la mare de Pau. És la Montserrat, que avui no ha pogut vindre perquè li estan fent una petita intervenció.
Ai, doncs, escolta, que vagi molt bé,
sí.
Montserrat.
I llavors ella, aquest pollastre li surt molt bé. I jo l'he provat i m'agrada molt. I llavors, doncs ella és la que no l'ha fet en Pau, però amb la directriu de la seva mare.
Ara.
Per tant, avui, Pau, què menjarem?
Pollastre rostit.
I Pau Gascó, que ha fet cas als missatges d'Olma Giró, perquè va amb el jersei de Nadal.
És veritat.
Que aquesta setmana...
Bueno, sí. No, anireu passant,
no,
Pau.
No és lleig, però és de l'estil. Però escolta, i no és
lleig. Bueno, però jo vaig mudada.
Tu vas mudada.
Tu vas guapíssima.
Exacte. Recordem que aquest divendres és el dia internacional del jersei de lleig de Nadal, i el que hem demanat als nostres col·laboradors és si durant la setmana no, Giró, doncs tenim...
Jo és que no els jo no els hi he demanat. Jo dic que estan obligats, si entren en aquest
estudi, a venir. Sota pena de descomunió.
Sí, no tenia elecció, en Pau.
Perdona, però és molt xulo el jersei. És molt ferm.
Com sí, és el més lleig que vaig trobar.
No està lleig.
No en tenia cap.
Pil, que vaig... El dia de Nadal vaig així vestit?
El dia de Nadal no ho sé, aquest
ara
any.
Ara el veus, tu.
Però sempre que venen, la nit abans, que és quan ho fem a casa meva, venen tots molt guapos.
Ah, sí?
Home,
sí.
Perquè és la nit de gala, a mi.
Molt bé. Sí, sí, ben dit.
I han de vindre ben arreglats. Jo també m'esmero amb la taula, sa mare m'ajuda...
Posa corbata en Pau o no? Va amb corbata en Pau o no?
Corbatat.
No, amb corbata no.
No, eh?
Pajarita, Pau.
A veure, Pili Vanilli, Pau Gascó. Anem a la recepta, que és el que ens interessa.
Sí, que dèiem la mama
madona
de les directrius, la Montserrat. A veure, el pollastre rostit es pot fer de moltes maneres. El pollastre rostit, si entenem la paraula rostit, anem a la definició, és que és com fer-lo a la brasa. O sigui, és coure un ingredient sense afegir-hi aigua. Val? Podem rostir a la brasa, podem rostir a l'ast, podem rostir en una cassola, podem rostir al forn. El pollastre de Nadal és un pollastre rostit a la cassola. Concretament en aquest, el que hi afegeixo, el que hi afegim, que molta gent té tradició, però recordem que hi ha gent que no ho fa, és afegir les fruites dolces i la canyella.
Sí.
Val? Que, o sigui, tradicionalment a Catalunya el pollastre de Nadal és un pollastre rostit a la cassola. Mm. Alguns hi posen fruita dolça, alguns no hi posen fruita dolça. També tenim algun cas d'alguna amiga...
Sí,
explica-ho.
Jo tinc una amiga, la Tere. Bueno,
la Tere.
Nosaltres som un grup que fa almenys 60 anys, que es diem els tronxos garrativats.
Els tronxos garrativats?
Sí, perquè...
Cuineu, què feu?
Sí, sí, ara estem una mica en stand-by, perquè, clar, estem grans i el que no li passa una cosa li passa una altra. Ens veiem menys.
Però escolta, us aneu animant.
Sí. Bueno, aquesta noia, la meva amiga, la Tere, fa els fruits secs a part. Ah. Ella rosteix el pollastre i llavors, quan ja està fet, amb aquell oli que ha quedat, el posa en una cassoleta, posa cebeta petita, d'aquelles rodonetes petites, sí, i posa tots els fruits secs i una mica de botifarra a vegades. I els va rostint.
Mare meva.
Els va rostint. I això a la taula ho posa per separat, perquè així cadascú, si li ve de gust, es posa. I si no volen, doncs no es posa.
M'agrada la Tere.
És bona, és bona.
Sí, la Tere.
La Tere en sap.
Sí. Ens passem receptes.
Molt bé.
Hem conviscut molt, perquè... Ens estimem molt, fa molts anys.
I
llavors som
suport,
una colla que, aunque no et veguis avui, tenim relació, però estem al dia. En quan te trobes és com si fos abans d'ahir.
És una amiga, és un tresor.
Sí, sí. No, i procurem reunir-nos, ara no fa massa. Al novembre es vam reunir.
Bueno, doncs això s'ha de mantenir.
Sí.
Va, passem, anem a la recepta.
No, abans vull dir cosa.
No.
Divendres.
No.
A veure si estem per la feina.
A veure, però quina barra que teniu.
Quina barra que té aquest.
A veure, el divendres va passar una cosa.
Sempre.
Què va passar el divendres?
La recepta.
Què va passar el divendres?
Què va passar el di... Quan? A quina hora?
Es va presentar un nou single de Mishima.
Ah!
És veritat.
Ai, ai, amor meu, per sort avui encara és Nadal, que almenys ens tenim l'un a l'altre, la resta del món tan se va. I mira, que bonica és Barcelona, entre llumetes, expats i furgones, que reparteixen paneres i paquets, que envia un gran senyor des de la...
La veritat és que quan estava preparant el guió...
Perdona, però és molt maca, eh?
És molt maca.
M'agrada
molt.
A mi m'agrada.
Sí. La lírica no fa justícia a la de lletra, perquè quan estava preparant el guió, ja sabeu que a mi m'agrada buscar músiques relacionades amb el tema que tractem, i aleshores estava buscant i em va sortir Mishima, pollastre de Nadal. I vaig dir, tela, o sigui, triomfat. Però clar, quan investigues una mica, la lletra és... El pollastre no és el pollastre en si físic, és la bronca del dia de Nadal familiar.
Clar.
Quan no et portes bé amb el sogre...
El cunyat.
Ai, els cosins...
El cunyat es porta bé, Pau?
Sí, i tant. Beu més alcohol del compte.
Noi!
Aleshores, aquest això pollastre... Passa, eh? El pollastre de Mishima és un pollastre al·legòric, no és el pollastre físic. Tu què has de dir, Pili, d'això?
Jo què he de dir?
Els pollastres de Nadal.
Eso. Jo no he tingut cap a casa, també he de dir-ho. Els he tingut abans.
Ai!
Abans del dia.
Clar.
I llavors, pues es nota tensió.
Llavors ja quan la gent... Quan però... arriba a casa i aquella oloreta, Pili,
sí,
el relaxes.
Allò relaxa.
Clar. Allò els deixes...
A veure, de veritat, que pollastres pel cantó de la meva família no ha hagut.
D'acord.
Però la meva mare també tenia el seu què, i com que aquí a Barcelona no tenia que mullar-se ningú, perquè no tenia la família ni res...
Ja.
Doncs llavors ella de sucar per un saio, ja està. Però quan la meva germana, que es va casar amb els sogres, la meva mare no lligava ni amb cola. no lligava amb els sogres.
Els consogres.
Eren molt diferents, no eren ni més bons
bueno,
ni més
clar,
dolents.
Que això a vegades...
I llavors
mira,
va ser difícil per ma germana.
Ja.
Perquè, clar, vols fer celebracions i...
I és complicat.
Sí.
És complicat. Però bé, la cuina d'alguna manera, mira...
Sí, o... no, ens ha unit sempre i sempre
no?
És al principi. Després sí.
Ja està, fa d'intermediari. Doncs què, passem a la recepta?
I tant, passem a la recepta.
Ara ve Nadal, matarem el gall i a la tia Pepa li darem un tall.
Doncs som-hi. Començarem ficant oli i llard. La meitat d'oli i la meitat de llard. La quantitat. Aquesta recepta m'encanta perquè no es poden dir quantitats. Depèn de la cassola que faci servir. Com ja vam comentar amb els canelons de la Pili la setmana passada, és important el tamany de la cassola per la quantitat de pollastre que hi haurem de posar. Perquè si queda amuntegat, quedarà rebullit, i si queda molt espaiat, es cremarà i no s'acabarà de coure. Recordem que el rostir és coure sense afegir-hi líquid. Sí que hi posarem una mica de brandi al final, o birranci, però hem d'aconseguir que es cogui amb els seus propis sucs. Per tant, hem de durar el mateix temps que cuinem. Oli llard. El pollastre el tallem a octaus, normalment. És veritat que molta gent diu, oh, el pollastre farcit.
Ah, sí, clar.
Farcit, no, queda més maco. Sí, però queda més bo tallat a octaus, perquè és molt difícil un pollastre rostit sencer. És molt vistós, és molt yanqui, és molt americà, molt peliculero, però us recomano tallar el pollastre a octaus. Ceba tallada grossa, tomàquets tallat per la meitat i alls, només pelats. Aquestes hortalisses necessitem grans perquè tot anirà rostint-se i la temperatura serà elevada. Si ho fiquem picadet, se'ns cremarien. Un cop tenim el pollastre que va durant, ja porta una estona, i fiquem les hortalisses, ja porten una estona. Posarem el llaurer, farigola, clau d'espècie, una mica de nou moscada ratllada i un canó de canyella, que és el més singular del pollastre rostit.
És el que ho fa bo.
Que això és el que ens vincula una mica amb la tradició mediterrània, tant sefradí com marroquina, de la cuina amb espècies i canyella. Mm. Haurem posat, això no ho he dit i la mama m'ho va dir, que s'han de posar les prunes en remull amb brandi. Val? Les prunes s'hidraten i aleshores agafem aquestes prunes, les escorrem del brandi i les posem a dintre. Jo avui també hi he posat orellanes, que són albercocs secs.
Sí.
Poden ser orellanes de préssec o orellanes d'albercoc. A mi m'agraden més les d'albercoc perquè tenen un puntet àcid. Si no, les prunes per mi són massa dolces. Pinyons... Ja ho tenim tot, que va fent xup-xup, i ja quan estigui gairebé sec, que ja dius, ostres, això se m'està enganxant, li falta una mica, li tirarem aquell brandi o aquell birranci que hem fet servir per hidratar les prunes.
Què fa, Pili?
Aquella oloreta taverna. I quan ja se'n va...
Fora.
Ja està
acabat. Sí. Aleshores, què passa? Hi ha gent que, un consell que us dono, si podeu i teniu temps i us ve de gust, és un cop heu fet tot això... retireu aquest pollastrot de la cassola i amb aquell greix que us queda hi feu pomes.
Oh, que bo.
Què vol dir fer pomes?
I coeu pomes, paleu pomes i les talleu a uns daus grossos.
No? Si... Amb el greix.
Com si I amb el greix les rostiu.
Com si fossin patates, apunta la Pili.
Exacte, molt bé, Pili. Com si fossin patates.
Bé,
i aleshores ho rostiu amb l'oli i ho afegiu al damunt del pollastre. I això, quan mengeu el dia de Nadal, després de l'escudella, després de la carrolla...
Fa tira avall. Neteja, això,
Sí. I ara, després d'aquesta recepta, us vull donar la segona recepta, que és una recepta d'aprofitament i que us explica la Pili.
Bueno, doncs el que queda, el resto que queda...
O sigui,
queda
el que no hem fet servir...
El que no, el pollastre ja s'ha anat...
El que no ens mengem.
El que no ens mengem, llavors... aquell oli ho aprofites i fas uns macarrons.
Oh.
Poses una mica de sofregit de tomàquet...
Prou!
I estan aquells macarrons...
Ja,
escolta, una cosa, després de Nadal... Pili, després de Nadal portes uns macarrons...
Oh, sí, queda, que jo vaig a casa del Pau al Nadal.
Pau, guarda'ns una mica.
Però llavors, o sigui, el que feu és, si queda del pollastre...
I si queda del pollastre... el tallem a trossets, el de sosso, el tallem a tallets i ho juntem amb el sofregit a l'oli, que té ja tot el gustet, la cebeta i tot això, i una mica de salsa de tomàquet, que normalment sempre en tinc de salsa de tomàquet feta, però si no, de pot també va bé, vull dir, no passa res, perquè no massa quantitat, que jo no soy muy ocho de tomate, perquè si li poses molt de tomàquet perd el gust
El tema és, quan vam quedar que la meva mare no podia vindre i venia la Pili, va dir la meva mare, diu, en recordeu-vos dels macarrons?
Sí, perquè ens agraden
perquè
molt.
Perquè la Montse, la meva mare, la Montserrat...
Com som els catalans que ens agradin tant els macarrons? No, no, és que a tothom li agrada els
molt
catalans,
macarronero,
no?
Macarroneros.
A veure, torna-hi, macarroneros.
Macarroneros.
Doncs el tema està que a ella li agraden més els macarrons que el pollastre.
Jo també, a mi també.
I aleshores fa pollastre per poder-se fer els macarrons de després.
Ara.
I ella li vaig dir, i em va dir, podràs fer macarrons? Dic, no, perquè no li he posat massa greix. Per tant, quan dubteu quant d'oli i llard posar al principi de la recepta...
Si et sobra...
Poseu-ne...
Serviu bé.
Exacte, que això us donarà després que, tot i que no sobrés pollastre, aquell oli... Ai. Aquell oli amb aquelles cebetes i aquells tomàquets que han quedat, amb una mica de tomàquet sofregit o de llauna, que no passa res. Feu uns macarrons que estan per xupar-se els dits.
Espera, que em pregunta la peixera. Quan dius llard,
jo tampoc sé
què és.
Manteca de cerdo.
Ah, manteca de cerdo.
Ah. Bona pregunta.
De porc, jo, amb... de porc, sí.
Jo no volia fer la pregunta, perquè dic que
és molt... No, cansalada no. Ah, no. És llard de porc, com el greix d'ànec.
És un greix molt blanc,
greix
molt blanc.
Greix d'ànec?
Sí.
Ai...
Ai, senyor... Tu saps el que tinc que lluitar, Pili, aquí? Tinc que picar pedra.
Pau, què els ensenyes, aquesta gent?
A mi això de... Jo preferia saber que... O sigui, no saber què era el llard.
Perdona.
El llard és greix.
Per moltes coses,
eh? La vegetariana?
No. No, ai. La vanesa.
Ets tu. Ah, doncs veus, ella és prudenta i no diu res. Home, la llard de foc... Ai, la llard de... No de foc. De mantega...
Què?
S'ha fet sempre servir, es feia servir... perquè els rostits, les coses del
foc... Un ou ferrat.
Queda molt més bo.
Està molt més gustós que en mantega.
A veure, jo on compro el llard? Jo
no sé. La
cocineria del mercat. I segurament que el supermercat.
Supernia.
Ah, sí? Jo no he vist mai llard allà apuntant.
I, de fet, abans hi havia també el llard de vedella.
No, la cocinera no el vaig veure, li vaig preguntar. Tens llard? Ah. Sí,
em poso... Feia servir llard de vedella? Això sí que no ho sabia.
Sí.
També n'hi ha, es veu.
Mantega de bou.
Ell d'això sap més que jo.
Val, doncs llard, tu, m'ha quedat clar.
Sí.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga...
Perdona, la Vanessa ens està apuntant, els croissants porten llard.
Sí, senyora.
Que la vegetariana en sàpiga més que vosaltres, té tela.
Bueno, però una cosa, podeu no referir-vos a ella com la vegetariana, per favor?
No,
perdona,
la Vanessa.
Té que estar més vigilant, perquè si no,
sí,
no li deu anar.
Això tens tota la raó.
Bueno, però això va bé saber-ho, que els croissants
disculpa,
porten
Vanessa.
Llard.
Les pastes a forn...
De fet, l'ensaïmada, el nom ensaïmada, ve de saïm. Saïm és el llard de porc.
Sí.
No es diu enciamada, com diem aquí
jo
a Barcelona.
No
és d'enciam, no porta enciam, porta saïm.
Porta ensaïmada.
Què vol dir saïm? Perdó.
Llard de porc.
Llard de porc.
Bueno, escolta, donem jo per tancada.
No, una cosa més. Un minut.
Tens minuts.
Diferència, va, vosaltres, taula. Xavi, vinga, fot-li. Olma,
Xavi?
Diferència.
Diferència. Joan, perdó.
Vinga, va.
No passa res.
Diferència entre pollastre, gall i capó.
No sé què és un capó.
La duresa de la carn.
No, però
com
animal.
A part.
Nois, però sí que vas dur.
El tendrum.
Quin tendrum?
La duresa de la carn.
La duresa de la carn.
A veure, rumieu.
A veure, torna-hi. Pollastre...
Però
fàcil. No cridem.
Capó és la fàcil. D'on ve capó?
Capó és el petit.
El petit capat,
no?
Ah, no.
Que no té ous.
No té ous. La Pili està xivant, eh?
Pili castrat. Està castrat.
El gall i el pollastre...
El gall té cresta.
Sí, però per què té cresta? Vale, va, som-hi. El pollastre és l'animal petit, l'infant. El pollastre és infant. Com a molt, tenen 3 mesos. Com a molt. Els industrials tenen 45 dies, un mes i mig. Els que compreu al súper tenen un mes i mig.
Sí.
Els que són pollastre de pagès tenen 3 mesos, o sigui, són criatures, cries. Després passem als adults i les diferències entre el gall del Penedès, que heu parlat amb la Fira del Gall avui.
Sí, amb l'Estadella.
Ah. Gall Pota Blava, Prat.
Exacte. El gall, que és el mascle no castrat, que és el que té la cresta, que pot arribar a tindre un any i mig, pesa al voltant d'uns 4 quilos, 3 quilos i mig, 4 quilos, el pollastre està al voltant de l'un i mig, 2, com a molt. I després tenim el capó, que és el pollastre, però castrat, que és totalment inútil i que abans es feia servir molt i ara costa molt de trobar. És el Ferrari dels pollastres.
Noi.
Per què? Perquè té el sabor del gall, però la carn tendra i el greix. Per tant, està al rondant entre els 4 quilos i mig i 5 quilos. Si podeu, per fer aquesta recepta, us recomano per Nadal, capó.
Capó. Capó.
Per, en línia que deia el Trias. Ah, clar, perquè ella fa... Però la carn és diferent, molt diferent, que deia el Trias.
Clar, un animal que ha viscut 3 mesos i un animal que ha viscut un any es nota molt, i si està ben alimentat i ben cuidat, clar. Aleshores, el pollastre... La masculinitat no va bé per menjar, d'acord? Però la masculinitat castrada...
Històricament...
En general no va bé.
No va bé, no va bé.
La masculinitat castrada va molt bé. I aleshores, aquest animal que ha estat el moltó és el xai castrat de 3 anys.
Ui, perdó, un cinglot, mira.
Un xai de 3 anys no te'l pots menjar de dolent que és.
És magre, la carn és magre.
Això és perquè, Xosa, quan ha estat
castrat,
agafen més greix, agafen més volum. Què li passa a un gat?
Igual que els gats, igual que els gats.
Ell continua
parlant.
Jo també ho pensava.
Bueno, noi, va, donem per tancada la recepta.
Sí, mengeu.
Tu, però ha sigut molt interessant, això del capó, eh?
Vinga, va, doncs sí, sí, ara menjarem, ara menjarem. Pili Vanilli.
Digues.
Bon Nadal, eh?
Igualment.
Ja, però vindràs, podem fer un dia un especial macarrons?
Sí, sisplau.
Què, sí o no? Sí, jo crec que Catalunya ho necessita, sí, no? Tries o no?
Sí, home, Giro, evidentment.
Per favor.
Els
catarrons. Ai,
els macarrons.
A mi m'aveu atabalat. Però si és una cosa que es fa de tot, es pot fer amb tot.
Exacte, doncs va, farem un especial
tot macarrons. Tot és macarronable. Ara.
Gascó, va, que dilluns 23 encara, eh?
I tant.
Doncs encara no ens desitgem el bon Nadal. No, desitjo el bon Nadal.